Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Reunió avui entre la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el director de Renfe i Adif per parlar de la situació de Rodalies, del que s'ha estat vivint aquests dies a Rodalies. Hi està present la nostra companya Aina García de TV i ens en dona més detalls. Bona tarda, Aina.
Bona tarda. Doncs el govern de la Generalitat ha convocat una reunió d'urgència amb Renfe i Adif per demanar explicacions i solucions per les incidències ocorregudes en aquests darrers dies a la xarxa ferroviària, sobretot en la represa dels trens regionals de la província de Tarragona, amb incidències importants entre Torredembarra i Cunit. Ha estat una reunió a l'estació de Sants, on hi ha estat presents la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, el director de Rodalies, Antoni Carmona, i el director de Adif a Catalunya, Àngel Contreras. Prèviament a la reunió, la consellera ha anunciat que a partir de demà mateix es reuniran diàriament a primera hora del matí fins que es resolguin les incidències tècniques a la línia R2 Sud i es torni a la normalitat. A més, també ha explicat que ha demanat la compareixer davant el Parlament per explicar les mesures que es prendran per restablir el servei amb normalitat. La consellera ha recordat que han hagut molts anys de desinversió i que es necessitarà treballar molt per poder oferir un bon servei.
Moltíssimes gràcies, Aina. Doncs la nostra companya de TV ho deia, Paneque, ha dit que compareixerà al Parlament i parlarà de les mesures que caldrà per canviar aquesta situació que s'està vivint a Rodalies. L'escoltem.
Dir també que davant les incidències que s'han produït aquests últims dies, he demanat compareixer al Parlament per tal d'informar els grups parlamentaris com ha estat la finalització d'aquesta obra, quines incidències s'han produït en l'inici d'aquestes obres, i també quines mesures posarem sobre la taula per tal de restablir un servei amb normalitat. Vull dir que ens hem trobat també un sistema de rodalies que és producte de l'abandonament dels últims anys. És veritat que amb l'últim pla de rodalies s'havia començat un camí de millora, però han estat molts anys de desinversió i, per tant, aquesta...
Doncs ja ho sentíem. Hem de dir també que la línia R3 continua tallada entre Ribes de Freser i Puigcerdà després d'ahir al vespre l'impacte d'una pedra de grans dimensions contra un comboi. Els operaris treballen des de primera hora sobre el terreny per esmicolar la pedra que va fer 3 ferits lleus. Uns treballs complicats que no se sap fins quan s'allargaran. La companyia ofereix un servei de transport alternatiu per carretera entre Ribes i Puigcerdà. L'incident va tenir lloc a 15:45 del vespre. El tren sinistrat i viatjaven 16 persones que van ser traslladades fins a l'estació de Ribes amb un altre comboi. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 5 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, continua el temps més aviat tranquil a gran part de Catalunya, només amb alguns núvols més gruixuts que tenim a les comarques de Tarragona i, de fet, cap a les Terres de l'Ebre van deixant alguns plugims o algunes pluges disperses i locals de moment. Sí que al llarg d'aquesta tarda, al sud de l'Ebre, hi anirà plovent una miqueta més, bàsicament cap al massís del Port, però ja bàsicament quan es faci de nit i ja diem, en aquesta banda més al sud de Tarragona. La resta del país, molt domini del sol, però del vent. Un vent molt tossut de gregal, sobretot cap a les comarques de la costa, del prelitoral i de la Catalunya central. Amb aquest sol, la temperatura acabarà sent molt agradable. De fet, a hores d'ara està pujant més de pressa la màxima que no pas ahir a aquesta hora. Demà, una altra vegada, molts núvols. La pluja abundant a les comarques de l'Ebre i a la resta del país, anirem tenint moments de precipitació que, sobretot a l'interior gironí o al prelitoral de Barcelona, tindran més entitat. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats ens avançarem al 8M i parlarem amb el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Prat de Llobregat. Entrevistarem Rosa Mela, coordinadora d'aquest servei. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar l'acord entre PSOE i Junts per la delegació de competències en matèria d'immigració i el que genera l'estat de salut del Papa dins i fora del Vaticà. A partir de les 5 coneixerem el director de cinema castellarenc Josep López Atalaya. Continuarem amb gastronomia per saber quins són els plats típics de la celebració del Ramadà i acabarem amb cultura per conèixer el nou llibre del sabadellenc David Vila i Ros. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El govern municipal de Terrassa vol que l'ampliació de la zona de baixes emissions amb la integració dels carrers Josep Trueta i Fadedall s'aprovi al maig. El consistori preveu que aquest canvi doni un impuls al sistema de rondes a la ciutat i l'objectiu és acabar amb el desequilibri històric en la xarxa d'accessos i sortides que té Terrassa, que fins ara s'ha concentrat a la part sud. En aquest sentit, l'Ajuntament reclama a la Generalitat que es comprometi en la creació d'un nou enllaç de la B40 al camí de Can Gunteres. Això permetria una entrada directa de les autopistes als barris oest i centre de la ciutat. Finalment, responsables municipals confien en que el perllongament de la B40 previst fins a Sabadell permeti obrir un accés al nord. D'aquesta manera, es repartiria el trànsit d'entrada i sortida. D'altra banda, el consistori també ha anunciat diverses actuacions per pacificar el trànsit dels carrers d'Arquimedes i Galileu. A curt termini, es reforçarà la senyalització d'orientació a l'itinerari de rondes i B40.
Gràcies, Sergi. Seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han decidit activar l'arro a Sabadell després dels incidents de la setmana passada a Can Rull. Hi va haver un atracament amb arma blanca i una altra punta de pistola en aquest barri, que són uns fets que Adrián Hernández, tinent d'alcaldessa de Seguretat, redueix a fets esporàdics i per això continua defensant que Sabadell és una ciutat segura.
Afortunadament a la ciutat tenim pocs robatoris amb força. De fet, aquests espectaculars que hem tingut doncs, ens passen molt poc. En aquest sentit, Sabadell és una ciutat segura, però és evident que quan passa doncs, hem de donar la resposta adequada.
De moment, l'arro començarà a patrullar per Can Rull i més endavant es reforçarà la presència policial als principals eixos comercials de la ciutat.
Gràcies, Júlia. I ara ens n'anem fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Els mercats de Tourné, Maignon i Llafià podrien estar enllestits en aquest mandat i a finals d'aquest 2025 es preveu la reobertura de la biblioteca de Can Casacoberta. Així ho ha afirmat la primera tinenta d'alcalde, Cristina Güera, al Badalona Matí. La voluntat del govern de Badalona, qui està ultimant els detalls dels projectes amb els paradistes per poder encomanar-los a Gestur a finals del mes que ve, és treure la licitació per iniciar les obres a finals d'aquest any o principis del 2026. Escoltem Cristina Güera.
A l'avantprojecte sí que des de que el demanem ens l'entreguen en un mes, per després fer diferents canvis, però el projecte executiu, que és el definitiu, triguen 6 mesos. Al final tenim tots els terminis pautats, no? O sigui, se te'n pot anar, jo els hi vaig dir, se't pot anar un mes, 2 mesos, clar, si et posen un recurs, si no et posen un recurs, però...
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dimarts, 4 de març, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Les últimes hores s'han anat obrint moltes clarianes i, de fet, a hores d'ara, gran part del nord del país té el cel amb molt pocs núvols. Això està fent espavilar la temperatura, per tant, va pujant més que no pas ahir. Al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà molt suau a gran part del país, ja diem, més que no pas ahir dilluns. En canvi, els núvols continuen sent més abundants cap a les Terres de l'Ebre, al sud de Tarragona, en alguns indrets del Pla de Lleida i, de fet, si produeix alguna pluja feble, especialment al voltant del massís del Port. Al llarg d'aquesta tarda continuaran caient aquests ruixats en aquella banda interior de l'Ebre, també alguna gotellada caurà cap al Prepirineu lleidatà, però en general la tarda portarà moltes clarianes cap al nord del país. En vista demà, cada cop més núvols una altra vegada, sobretot durant la tarda, i ja algunes pluges que tindran més cara i ulls a les Terres de l'Ebre, amb alguna pluja tanmateix ja avançada la tarda del dimecres a les comarques de Tarragona o fins i tot a l'àrea de Barcelona, amb força vent i mala mar. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de l'augment d'accidentalitat a les carreteres. Es pot fer més per formar els conductors? Li preguntarem a Montse Espanya, que és instructora d'autoescola a l'autoescola Colell a Castellà del Vallès. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar una nova edició del Mobile i la vaga de tècnics sanitaris. A partir de les 5 coneixerem la periodista sabadellenca Cesca Rodríguez. Continuarem amb llengua i un projecte de la UOC per ajudar a nens amb trastorns del llenguatge i acabarem amb cultura per conèixer el nou treball del badaloní Jordi Sacases, que presenta Deixa'm parlar. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda des del grup Iman, amb la seva seu central a Terrassa i Cirsa, impulsa nou Limit Trail, la primera cursa inclusiva i no competitiva a Catalunya, amb la col·laboració de la Federació Esportiva Catalana de Persones amb Lesió Cerebral. L'objectiu no és arribar primer, sinó compartir l'experiència i demostrar que l'esport ha de ser accessible per a tothom. La participació No Limit Trail significa donar suport a un model d'inclusió real on cada passa és un símbol de la importància de construir un futur més equitatiu i accessible. A la cursa hi participaran 10 equips amb la missió de superar un recorregut ple de desafiaments físics i emocionals a la muntanya, demostrant que la verdadera força es troba en l'equip. Si formes un equip de 4, t'uniran amb un altre equip de 4 i dos participants amb discapacitat de la federació. Tindrà lloc el pròxim 29 de març al Parc Natural Montnegre i el Corredor en un circuit de 2,6 quilòmetres i les inscripcions es podran fer fins al 9 de març.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha fet 2.500 actuacions en places i carrers per lluitar contra la processionària del Pi, un insecte que pot esdevenir una veritable plaga. Entre les afectacions que poden provocar les erugues hi ha la mort d'arbres molt joves, però també reaccions al·lèrgiques tant en humans com en animals domèstics. En aquest sentit, el veterinari de Sabadell, Albert López, ha assenyalat que si es detecta que un gos està afectat per la processionària, cal tractar-lo de forma immediata. López ha apuntat els símptomes que cal tenir en compte.
El que veurem seran signes relacionats amb la irritació, sobretot a la zona facial. Sí que és veritat que també ho poden tenir a les potetes si ho han trepitjat, però normalment estan relacionats amb la cara. Aleshores, el que veiem són llavis inflats, gossos que bevegen molt, una cialorrea que se li diu que li caigui la bava, que ens faci algun vòmit si l'ha arribat a llapar o l'ha arribat a empassar, i sobretot això, molt nerviosisme, moltes ganes de rascar-se la cara.
Al marge de les actuacions específiques que ha fet el consistori, també s'han instal·lat prop de 160 trampes i de mesures de control en més de 2.000 pins arreu de la ciutat.
Gràcies, Júlia, i ara anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Badalona comptarà amb una nova regulació dels pisos turístics. El ple municipal d'aquest mes de març ha aprovat amb els vots a favor del govern, l'abstenció del grup municipal del PSC i en contra de la resta de l'oposició, la modificació del Pla General Metropolità per a la implantació d'aquesta actualització de l'ordenança municipal vigent des de 2015 i per la qual s'han concedit 200 llicències. Una normativa que serà vigent a partir del 2026, un cop finalitzi la suspensió de llicències aprovada el passat 2024. Ho ha explicat el segon tinent d'alcalde i regidor de territori, Daniel Gràcia.
Nosaltres no estem aquí per prohibir els habitatges turístics. Estem aquí per intentar per aconseguir que hi hagi una distribució territorial i per evitar que, per exemple, el barri de Dalt la Vila tingui un problema, i és que cada casa sigui un habitatge turístic. I per això marquem distàncies. I per això mantenim que per tenir un habitatge turístic únicament pugui ser en un edifici sencer. I per això incluïm una normativa que l'amplada del carrer hagi de tenir 8 metres mínim perquè hi hagi un habitatge d'ús turístic.
Tot i l'abstenció del grup municipal del PSC, l'oposició en bloc ha coincidit a criticar aquesta nova normativa.
Gràcies, Anna. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat, Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. La celebració del Mobile World Congress ha omplert un any més els hotels del Prat. La proximitat del municipi al recinte firal de l'Hospitalet on s'hi celebra i la saturació dels hotels de Barcelona fa que els establiments pretencs puguin fer l'agost en ple hivern. I és que els hotels del Prat es troben gairebé tots complets, al 100% d'ocupació. Escoltem David Alarcón del Barcelona Airport Hotel, l'Àlex Martos de l'Hotel Alfa, la Susana Bellán d'Inside Barcelona Aeropuerto i la Valeria Ruiz de l'Aerohotel Barcelona Airport.
Ja estem a un 95% d'ocupació. Aquest any la veritat és que tenim bastant més grups que l'any passat, s'han confirmat més grups.
Però el dia 1 de març estem tot ple ja. 100% complet.
Pues estamos al completo. La verdad que la zona del Prat está funcionando como siempre muy bien.
Mira, tenemos como todos los días casi el 90% y algunos el 100%.
La majoria de reserves es fan per grups i amb força antelació, algunes fins i tot d'un any per l'altre. Els preus de les habitacions ronden els 300 euros la nit de mitjana.
Gràcies, Rocío. Deixem el litoral, tornem al Vallès i ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els serveis socials de Castellà van atendre el 2024 gairebé 1.800 persones. La memòria del Consell Sociosanitari de Castellà destaca la consolidació de serveis socials, programes de salut i suport a col·lectius vulnerables. Quant a ajuts socials, l'Ajuntament ha destinat una part molt important del pressupost a garantir drets bàsics com el dret a l'habitatge. La majoria dels ajuts, com dèiem, s'han destinat a despeses d'habitatge tant per estades d'emergència com per ajudes de manteniment i accés a l'habitatge. L'oficina local d'habitatge de Castellà va tramitar l'any passat 260 ajudes al lloguer per un import de 553.000 euros. Al llarg del mandat es preveu que es comencin a construir 239 habitatges en diferents solars que seran destinats a lloguer assequible.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La celebració del Mobile World Congress a Barcelona ha tingut un impacte directe en el gremi d'hostaleria de Sant Cugat. Els hotels locals han penjat el cartell de complet amb una presència destacada de visitants internacionals i un augment significatiu dels preus de les habitacions. Segons ha explicat a Cugat Media, l'hotel Venture Sant Cugat es troba al 100% d'ocupació des de dilluns, amb una clientela predominantment asiàtica, especialment de la Xina i de l'Índia, en contrast amb els habituals hostes europeus. A més, el preu de les habitacions ha augmentat entre 80 i 90 euros a causa de l'alta demanda. Una situació similar s'ha donat al Sant Cugat Hotel, que també ha registrat entre un 95 i un 100% d'ocupació, tot i que aquest establiment ja acostuma a tenir una forta afluència de clientela corporativa. En el cas de Cugat Restaurant, Evans and Hotel, l'efecte del Mobile World Congress ha estat encara més notable, amb una ocupació del 100% respecte al 60-70% habitual. Els hostes d'última hora que han arribat a aquest establiment Sant Cugatenc ho han fet després de no trobar allotjament a Barcelona, on se celebra el congrés. Els bars i restaurants també han augmentat el nombre de comensals. Roger Meseguer és el president del Gremi de Restauradors de Sant Cugat.
A la fira no només es fan coses a la fira, també es fan reunions a les empreses. Aleshores, Sant Cugat té una gran part d'empresa tecnològica i, per tant, això ens és positiu, de cara als hotels, de cara a la restauració, de cara als comerços, fins i tot.
Segons ha dit el restaurador, aquesta és una de les setmanes de l'any més fortes per als bars i restaurants de la ciutat.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Les dades dels darrers dies d'accidents mortals a les carreteres són esfereïdores. El passat cap de setmana, en què se celebrava Carnaval, 7 persones van morir a les carreteres. Fa falta més formació? En parlem des de Ràdio Castellà amb el nostre company Guillem Plans, que conversa i entrevista la instructora de l'autoescola Colell, Montse Espanya. Molt bona tarda, Guillem.
Bona tarda, Carme. Doncs sí. Aquest cap de setmana de març ha estat tràgic a les carreteres catalanes, amb 5 accidents mortals que han deixat un balanç de 7 víctimes en diferents punts del territori. Ahir també sabíem que un motorista va morir en caure i ser atropellat per un camió a la C-58 a Barcelona. De tot plegat, en busquem una visió experta. Per això saludem a Montse Espanya, que és instructora de l'Autoescola Colell de Castellà. Molt bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
Com a professora d'autoescola, quina és la teva opinió sobre l'augment de l'accidentalitat a les carreteres catalanes en els últims anys? Com veus aquest tema?
Doncs el veig en augment degut a que la consciència de la gent cada vegada és menys en el tema de la velocitat i els factors que intervenen els accidents. I s'hauria de potenciar aquests factors per poder reduir aquest número de víctimes. Mm.
Quines mesures es podrien aplicar per reduir l'accidentalitat a causa de la velocitat, per exemple?
Doncs, primer de tot, prendre consciència i segona, doncs, respecte a les normes, no? Des de l'autoescola ja s'ensenya que els excessos de velocitat i els límits estan per alguna cosa, les velocitats de disseny, les carreteres estan dissenyades per tenir una velocitat en concret i la qüestió és no superar-los. Mm. I també ser conscient de què passarà, no? Que la gent no és gaire conscient de la conseqüència, no?
Mm-hmm. Si hem volgut parlar amb algú d'una autoescola és precisament doncs, per fer constar de la importància de l'educació viària, la formació dels nous conductors. Sentiu vosaltres que teniu molta responsabilitat en aquest sentit?
Jo considero que sí. Com a mínim jo em prenc consciència i intento que ells també la tinguin, no? I em veig responsable perquè, vulguis o no, ells aprenen del que els estàs dient i si tu els ensenyes bé, ells seran bons conductors i futurs conductors que seran a les carreteres. Mm-hmm. És molt important.
Quins aspectes de la formació creus que haurien de reforçar-se per millorar la seguretat?
Doncs, sobretot el tema dels motius més importants, que és l'alcoholèmia, és que fer-los conscient de que si veuen en aquell dia no condueixin, que és el principal problema, i el tema de la velocitat, sobretot.
Mm-hmm. Sí. En el teu cas, tu des de les aules de l'autoescola veus que hi ha consciència entre els joves sobre aquest tema o es frivolitza una mica a vegades?
No, és un prototip de persona que és la que és més propensa a tenir els accidents. La majoria de gent és conscient del tema de la velocitat i de l'alcoholèmia, sobretot.
Mm.
Sí.
Com m'afecta l'alcohol en la conducció?
Ui, doncs el temps de reacció augmenta, et fiques molt més en reaccionar, llavors la majoria de vegades no és de temps de preveure l'accident ni prevenir-lo, no?
Mm. També afecta en la sensació, no?
Exacte. La sensació de perill és molt menor i llavors tot pot passar si no estàs en temps de reaccionar.
Mm.
Sí.
Hi ha una gran alerta perquè el perfil de conductor que està implicat en accidents mortals és molt jove.
Sí, sí, sí. Sobretot, la normativa diu que a partir dels 15 anys, com que són els conductors de ciclomotors, a partir dels 15 anys que tenen més accidents per la falta de consciència, per el no complir les normes, tot i que seran recents. I l'efecte exhibicionisme davant dels amics que acaben de traçar el carnet i poden ensenyar el que han après, però la falta de capacitats i de tot això s'ha pres amb els anys, no?
Mm.
Sí.
Hi ha alguna manera, Montse, que creus que les autoescoles podrien ajudar d'alguna manera, encara que no sigui responsabilitat vostra, a reduir l'accidentalitat?
Fredament, no. Considero que no. Que jo, si pogués, faria tot el possible, perquè en aquest aspecte soc bastant estricta, però si pogués faria. El que passa és que cadascú un cop es troba el carnet llavors és lliure de decidir, de fer i de no respectar i de que els dius, sobretot, per exemple, només sortir de l'autoescola deixant de posar els indicadors de direcció i això els has matxacat moltíssim i això és un símbol que no costa res d'utilitzar i els has matxacat moltíssim i deixen d'utilitzar-lo. És... No pots estar darrere de la gent un cop aprovant el carnet.
Clar, clar, clar. Quins altres aspectes, per exemple, vosaltres incidiu moltíssim, aixequeu temes que costen encara?
Bueno, doncs el tema de vies ràpides, no? El tema d'entrada a l'autopista, doncs també ser conscient de que si l'accident supera, no? Si fas a altes velocitats, la conseqüència és quasi mortal, no? Vull dir, que siguin conscients de que la probabilitat d'accidents a partir dels 50 km per hora és del 50%. Llavors, s'ha de ser conscient i llavors això. Sí, sí.
Clar, és molt complicat generalitzar, però es podria establir algun perfil de conductor que li costa més?
Que li costa més...
Que li costa més complir... Sí, complir, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, sobretot els joves, no? La persona quan ella és madura, com que pren més consideració de les coses i més prudència. Els joves no tenen por de res.
Sí.
I el tema de les motocicletes, lògicament, no veuen el perill i n'hi ha moltíssim. I al cap dels anys, lògicament, vas agafant més coneixements i més, com més respecte a complir les normes, perquè saps la conseqüència. Sí.
L'aplicació de més radars podria fer baixar també l'índex de mortalitat a les carreteres? Sobretot em parlaves de les vies ràpides. Tu consideres que sí?
Jo sí. I la tassa d'alcoholèmia si es redueix, com diuen que s'ha fet un prototip de llei de 0-10, en comptes de 0-15 pels novells i 0-25 per la resta de conductors, 0-10 per tothom, encara no s'ha acceptat, però jo crec que seria molt factible també.
Són mesures poc populars sempre que parlem de sancions econòmiques, no? Però sí que ajudarien, clar. A ser més estrictes potser ajudaria a baixar l'índex de mortalitat aquest del qual parlem i més després d'aquest cap de setmana.
Molt, molt, molt dolent ser el pitjor, no? Perquè venien poder els carnavals, la gent estava contenta, estava de celebració, però és que no pot ser que estiguis content i facis coses que no has de fer, no? Vull dir, no va lligat. El problema és el cul, també. Però bueno...
Des de les autoescoles, També us encarregueu vosaltres de la recuperació de carnet? Esteu en contacte amb perfils de conductors que han reincidit o han comès errades greus? No, vosaltres
no. No. Estem en procés de fer la recuperació del carnet per punts i el carnet total, però encara no ho portem en pràctica. En breu sí, però encara no.
I és una responsabilitat que vosaltres us agradaria assumir?
Sí, perquè així també intentes conscienciar la gent de que realment el tema dels accidents està a l'ordre del dia i és molt important per la vida de la gent, que la gent es mora i hi ha moltes conseqüències a causa dels accidents de trànsit.
Clar, suposo que vosaltres esteu en contacte, sobretot, amb la felicitat, no?, dels conductors novells que estrenen el carnet.
El carnet, sí. Mm. Sí, i que és una alegria, vull dir, és una feina agradable perquè la gent està contenta, ve a treure el carnet contenta i obté un carnet que el desitja. Però el problema és que prenguin consciència de la conseqüència dolenta que pot tenir a conduir bé, saps? Mm. Que també fas el paper bo i el paper dolent. Vull dir, tens una arma de matar a les mans, saps? Però sí, intenta portar de la millor manera possible.
Els controls a l'hora d'obtenir el permís de conduir són prou estrictes?
En tema pràctic?
Sí, pràctic i teòric, eh? Però...
Són molt més estrictes que fa uns anys, molt.
Ah, sí?
Sí. El nivell de l'examinador està molt alt. Llavors has de fer-ho molt bé i has d'intentar anar al millor nivell possible.
Per tant, Els joves surten ben preparats de les autoescoles. No és un problema de saber o no saber conduir.
Exacte, no. El problema és que un cop jo sé conduir, llavors jo puc conduir de la manera que a mi em sembli. Aquest és el problema. I sapiguem que no puc beure alcohol, llavors jo bec alcohol. Que no és la teoria ni a l'hora de practicar que ho facis malament, sinó que és llavors tu com ho facis el dia a dia, saps?
I aquest tenim aquí, Montse, ens agradaria saber també com està el tema de les cues per examinar-se, perquè sabíem des de fa temps que des de les autoescoles reclamàveu més agilitat.
Sí, més número d'examinadors. El problema és que es jubilen i no venen examinadors nous o venen en comptagotes. Sobretot a la província de Barcelona, que hi ha un volum de gent molt, molt alt.
Ara...
I van arribant, però no suficients.
Ara, més o menys, teniu calculat quan es triga a examinar-se algú que s'apunta, quin termini esteu donant?
Des que s'apunta s'ha de treure la teòrica. I llavors, un cop treu la teòrica, doncs, depenent de la seva disponibilitat, poden trigar un mes i mig en començar, i llavors, clar, depèn de la persona, un promís de persona triga un parell de mesos, tres, en arribar a examen, en arribar a assolir el nivell, saps?
Jo preguntava més aviat per tenir data.
Per tenir data d'examen?
Sí, exacte.
Però la data d'examen, no hi ha data d'examen. Cada setmana hi ha examen. La qüestió és arribar al nivell en què tu estiguis preparat per aprovar l'examen. Jo començo a fer pràctiques amb algú avui i jo el portaré examen, jo el presentaré examen quan jo consideri que té possibilitats d'aprovar. I com que tenim examen cada 8 dies, doncs l'examen que li toqui. Això va en funció al nivell de la persona. Nosaltres funcionem així. Hi ha autoescoles que sí que fan pràctiques i llavors diuen, ara has de fer un per un perquè no hi ha lloc per pujar examen. Nosaltres no funcionem així perquè si no hi ha lloc per pujar examen no et podem començar.
Clar, exactament. Sí, el que preguntava si hi havia suficients places per examinar-se o des de la DGT et donaven... doncs, plaça per examinar-te d'aquí a força setmanes o més enllà?
No. La DGT el que sí que ens assigna és un número d'alumnes per cada dia d'examen. I llavors les escoles ho reparteixen als professors que tinguin. Per exemple, jo presento a 3 persones i jo presento a les persones que jo considero que tenen més probabilitat de pujar d'examen i aprovar. Però no hi ha... La DGT no et diu, tu hauràs de pujar d'aquí 3 mesos i fas les pràctiques en funció, sinó que tu fas les pràctiques i llavors jo et presento examen.
Les reclamacions de les autoescoles, en teniu alguna més sobre la taula que estigueu negociant?
Doncs ara mateix no, el número d'examinadors que augmenti i de moment ara no.
Perfecte. Doncs, Montse Espanya, moltíssimes gràcies
per atendre'ns.
I ens quedem amb aquest missatge, que cal reduir l'accidentalitat, sobretot el comportament
dels joves. Molt important. Perfecte, doncs, gràcies.
Molt bona tarda.
Vinga, igualment. Adéu.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
I arribarem a 4:45 de la tarda. És dimarts i avui toca tertúlia generalista. Hem de parlar de temes d'actualitat i ho fem en companyia de la Míriam Mucendo, que és mestra i activista i ens acompanya des de Sabadell. Míriam, bona tarda.
Molt bona tarda.
També saludem l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda.
I aquí a l'estudi de Sant Cugat tenim el Jordi Molgó, que és administratiu, però jubilat ja, afortunadament. Jordi, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bona tarda.
Sí? Tranquil?
Sí, sí, molt feliç.
Gaudint de la... Va, no, que ja fa un temps, no?
Home, mira, ja farà cinc...
Ara ja no t'has acostumat, ara ja no
t'hi
podem treure, això,
Ara ja no vol tornar
ja
enrere.
Ja no tinc ni depressió, ni res, no n'he tingut mai,
ni estrès,
però...
ni ansietat, ni res,
Avui dia la jubilació és tan activa que és que no tenen unes agendes que ja són difícils de...
Sí,
de seguir,
ostres, tu, sembleu ministres.
Home, sí, ministres. Mira, nets, corre cap aquí, anar a comprar allà.
És la segona adolescència. No pareu.
Sí, és així. Doncs,
únic que els sous no són de ministres,
No.
Ni de ministre jubilat, tampoc.
tampoc.
Perquè aquests aquí sí que no tenen portes giratòries, eh?
No. Ja t'ho juro jo que no.
Ai, mare meva. Vinga, doncs anem a parlar d'aquest congrés, el Mobile World Congress, que novament torna a posar potes en l'aire a Barcelona, ho dic per el que suposa d'agitació. De fet, potes en l'aire...
I de mobilitat i de tot, drames varis.
Sí, efectivament. Però, clar, és més que res per plantejar-nos... Ja estem acostumats a aquesta cita, amb aquest congrés, que dura 3-4 dies. Però que, bueno, que sembla que ja ha fet arrels i que aquí està molt bé i que no té intenció de moure's. Però, clar, també per nosaltres, per als ciutadans de peu, també arriba el moment de fer una miqueta de balanç, no? De veure quin és l'impacte que té un congrés d'aquest tipus en els diferents àmbits, en els diferents sectors, però vist des del nostre prisma com a ciutadans. Jo el que us preguntaria d'entrada, si aquest tipus de congressos que acull Barcelona, i aquest en concret, és un model que us convenç per tot el que suposa. És un model en positiu per promocionar la ciutat, per aconseguir més avantatges que inconvenients en l'organització de tot això? Què us sembla, Míriam?
Doncs a mi la veritat és que el model no m'agrada gaire, no? O sigui, hi ha com diverses coses. Per començar, que jo i la tecnologia no som gaire amigues, tot i que sé la importància que té, llavors és una cosa que a nivell personal doncs ja no m'atrau. Però l'impacte que fa la ciutat, o sigui, un congrés d'aquestes característiques és una mica com el turisme, no? O sigui, fer-ho sostenible és un animal mitològic, no? Seria molt complicat, no?, poder arribar a fer una, aquesta macroestructura, tantíssimes persones que passen cada dia per allà, fer-ho realment sostenible i compaginar-ho amb el dia a dia de, del veïnat, no?, dels barris que queden afectats. Penso que és molt complicat i que realment no anem cap a un camí que sigui més amable pel, pels barris, no? Sinó penso que és, anem cap a un camí de aquí som nosaltres els que tenim la pasta i ens posem aquí i peti qui peti. Una mica és la meva sensació, ja et dic que no he assistit a cap d'aquests congressos, sí que tinc coneguts, amics, que per la seva feina han d'anar-hi, i bueno, clar, la seva perspectiva és des d'un altre punt, però sí que coincideixen amb mi amb aquest, amb aquesta, amb aquest sentiment de, del veïnat, no?, que se sent violentat moltes vegades en el seu dia a dia i en el seu accés a la seva pròpia casa, a la seva pròpia feina, no?, i a mobilitat, i a fer la seva mobilitat diària per la seva ciutat.
Mm-hmm. I bàsicament perquè et moguis per on et moguis, segurament tindràs més problemes perquè s'ha multiplicat tant la població en aquests 4 dies que pot ser fins i tot impossible d'aconseguir segons quines coses, no?
Que hi ha també unes xifres a nivell econòmic, no?, que hi ha un impacte positiu per la ciutat, sí, però a quin preu, no? O sigui, no sé jo aquest balanç com l'acaben de fer, si és vinga, pasta i punt, o podem fer un balanç més global i més equitatiu, pensant no només en els diners, sinó en tot el que comporta un congrés d'aquestes característiques i de 4 dies, no? I, a més, totes aquelles subactivitats que es generen al voltant d'això. O sigui, no només els hotels, o sigui, sabem com la prostitució, les drogues, etcètera, doncs durant aquests dies és un boom a Barcelona increïble. I la veritat és que... Per això aquesta línia no m'agrada gaire. Penso que hauríem de replantejar-se moltes coses.
Vinga, sobre el model, més opinions.
Mira, jo l'opinió que tinc és bastant d'acord.
Amb
ella, vull amb dir, sí, amb la Míriam. La veritat és de que, bueno, ja per lo que es veu, tots parlem dels diners que deixaran, del que faran, de que hi ha una tecnologia punta, molt bé, tot d'acord, però hi ha dos factors que afegiria a el que ha dit la Míriam, i és un, que Barcelona té overbooking. Allà ja no s'hi cap. Allà és un problema viure. És que jo cada vegada que baixo, bueno, és que allò és una bogeria. És que no pot ser. Això, junt amb el que deia la Míriam, de que els barris s'han de sentir incòmodos per la quantitat de gent que hi ha, pels cotxes que hi ha, per tot plegat, i que, bueno, només parlem de les coses maques, dels diners, de 100.000 persones, i el que ens interessa és què es quedarà a Barcelona de tot aquest valor. Jo no ho tinc clar. Jo no sé si hi haurà negocis darrere de l'exposició. Jo no sé si hi ha una bona comunicació amb la gent que està treballant aquí, que per cert diuen que no estan a darrere, sinó que estan més aviat a davant, si totes aquestes coses estan prou suportades pels poders públics, perquè dona la sensació de que el poder públic, doncs mira, anar a sopar, que vingui sa majestat, jo de veritat no entenc aquestes coses. Si anem a un congrés a treballar, perquè al final és que hauríem d'anar a treballar...
Home, es fan negocis, eh?
Ja.
Segur que es fan negocis, clar. Sí, sí.
Però no en parlen.
Bueno. Ana Maria, tu com ho veus?
Jo poso en una balança i veig coses positives i veig coses negatives. Una de les coses positives que hi veig és que posen tots aquests periodistes, que a més venen persones de 205 països, doncs posen Barcelona al món, i posen Barcelona al món en tots els aspectes. perquè hi ha moltes persones que venen al Congrés, però aprofiten, doncs si són 3 o 4 dies, es queden un parell de dies més. Sé que Barcelona està sobreocupada, que tenim turisme que ens surt per les orelles, però vaja, posar Barcelona al món jo ho trobo bé. Aspectes negatius, doncs suposo que Barcelona ja no està prou per la gent que hi viu, per la gent que hi anem, per la gent dels voltants. Hi ha el transport públic, ja és insuficient, els metros a hores punta van com van i tot plegat, ja no parlem del tren perquè avui mateix ha sigut un desastre. Doncs, clar, de cop i volta en 3 dies una sobreocupació, doncs poder no ho podem assumir-ho. Ja no tan sols és Barcelona, perquè es veu que...
Bueno, àrea metropolitana.
Exacte, em vaig esgarrifar dels preus per pernoctar a Barcelona ciutat, però em vaig esgarrifar. I llavors, clar, això és que ha fet doncs, que els hotels del voltant, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, cap al Vallès, cap al Garraf...
Clar, estiguin...
Aquí a Badalona veiem molta gent, com que fan gràcia perquè tots van amb les credencials penjades.
Se'ls hi veu.
Que són, els del Congrés, no? Els del Congrés. I després, perquè...
Aquests no són del poble.
No, exacte. I tampoc són turistes normals, no? Vull dir, van... I aquest any veig que també han obert nous camins, perquè es veu que hi ha un espai de workcooking i després hi ha un espai que van els estudiants a veure les noves tecnologies i tot plegat. Jo, ho de la tecnologia, ja m'he agafat de gran i la veritat és que... I tampoc no sóc un entusiasta, hi ha coses que ni sé de què em parlen, ni sé el que em diuen, ni tot plegat, no? I després es veu que està tot molt basat en la intel·ligència artificial i a mi aquí sí que em fa molta por. L'intel·ligència artificial em té esparverada,
Sí, però no penseu que sigui per mal. També hi ha moltes iniciatives, i heu sentit a parlar en altres mitjans de comunicació la utilitat per altres àmbits.
La idea és molt bona, el problema després, és en mans de qui cau.
Clar, després l'ús que em faci clar. Qui l'hagi d'utilitzar és una altra història.
Sí, en medicina mateix, vull dir, la intel·ligència artificial jo crec que ens proporcionarà uns avenços impressionants,
no? I tant,
no?
I per persones dependents...
Exacte, jo això no ho dubto gens, I nosaltres anar a la feina ja en fem servir moltes coses, quan ordinadors, amb tablets i tot plegat, sobretot amb persones amb demències i així, vull dir que ho fem servir-ho, però per un altre cantó... Penso, no sé si estem prou educats perquè obrim aquest ventall, no? I després perquè, perdoneu-me, però jo que cada cop ens vingui el rei de bastos aquí a Barcelona, em fot 3 patades a l'estómac. Escolta'm, seria capaç de no organitzar res perquè aquest senyor no ens visités. I perdoneu-me, però...
No, sí, perquè entre això, allò dels barquitos aquells, la vela, altres,
és
no
que,
para...
Escolta'm, al final l'adoptarem.
Això t'anava a dir, que vols ser el rei de Catalunya aquest ara? Ja ho veuràs tu.
És que a Catalunya lliguem els gossos amb llangonisses.
Sí, amb llangonisses.
Exacte. Doncs això que deies que està centrat en la intel·ligència artificial, un dels meus amics que hi va per feina, no? Em deia això, que aquest any, que sí que s'ho esperaven, que evidentment fos el tema... principal, el tema central, la intel·ligència artificial, però ell deia que trobava molt a faltar moltes altres coses, no? Que és com, vale, ok, està molt bé, o sigui, ara ja em poso en la pell d'una persona que treballa d'això, que li interessa. Tu vas allà i només et parlen d'intel·ligència artificial, que repeteixo, que està molt bé, és la novetat, és on hi ha més el boom, però hi ha moltes altres coses que també estan... creixent, no? I coses que estan relacionades també amb la intel·ligència artificial, però que com que s'han centrat moltíssim en això i que han deixat de banda altres temes i que, o sigui, altres novetats, i també sobretot deia que altres anys com que hi havia com molt la figura aquesta del com Elon Musk o algun tio així, no? Un líder, un gran líder. I aquest any que, bueno, que són més... Que això a mi, a nivell personal, em sembla bé, que sigui com una mica més col·lectivitzat, no? I que no li estimem el gran líder, el, no? O igual que passava amb el d'Apple, o amb el Steve Jobs, no? Amb el de Microsoft, tots aquests, sí. És com, vale, però no és un déu, o sigui, hi ha tota una quantitat de gent que està treballant perquè allò sigui possible, no ho ha inventat tot ell.
Però i... imagineu l'impacte que això ha de tenir quan persones com Ada Colau, en el seu moment, abans d'arribar a l'alcaldia, era contrària, sí, totalment senyor. Contrària, i un sí. cop arriba a l'alcaldia, canvia el discurs.
No crec que l'alcalde tingui gaire fe en aquesta decisió, sincerament. No crec que... Arribes allà i ja tens com uns mínims que t'obliguen a passar a parlar-ho, i si no, ja ens tens fent cua.
Sí, segurament.
Segur. Jo crec que va per sobre de qualsevol ideologia política i que s'han de posar un puntet a la boca a molts perquè al final mana la pela. Aquí.
Sí, però és que després estem parlant de models. Models de...
Clar, sí, però el model... Sí. Ben posat.
Heu fet referència a la Copa Amèrica. Ara estem parlant del mobile. La Copa Amèrica tampoc no era
era molt...
No tenia una gran acollida i al final... I l'impacte també va ser bastant més llarg termini.
Exacte. I, a més, és superelitista. Vull dir, de veritat ens interessa organitzar això?
Totalment.
Vull dir, no, jo per mi que no ens interessa gaire. I, a més, aquí hem de començar a comptar de que ara no ens venen els amos, diguem-ho així, del sistema, sinó que ja ens ve el senyor Trump dient... A Europa us esteu passant perquè voleu...
Volem carta blanca, no?
Exacte.
Sí, clar.
I dius, ostres, a veure, que pintem aquí. El que ens interessa que vinguin aquí, que Barcelona soni, que no sé què...
Però si Barcelona sona, ja, és que jo no
ja
sé si
temps.
Cal posar-la més
sí,
al mapa.
Sí, jo crec que no fa falta ja. Home, fa falta lo imprescindible, s'ha d'anar mantenint, però dit això, vull dir, què més esperem? Jo no hi veig la sortida. Si nosaltres no podem aprofitar aquesta transferència de coneixements o del que sigui, ostres...
Segurament hauríem de ser capaços d'explicar, no ho dic per nosaltres, ho dic des de l'organització, des de els responsables d'aquests esveniments, i les parts implicades d'explicar, com abans comentava l'Anna Maria, de posar en una balança els pros i contres de manera que quedés blanc sobre negre, què és el que ens acaba portant,
sí,
no?
Sí.
Un esdeveniment així.
I jo trobo a faltar la comunicació del propi Congrés envers a tota, o sigui, la comunicació pública. Què hi ha allà dins? Vull dir, no fa falta que hi anem 8 milions de persones a veure l'exposició, a veure com traiem la informació de lo que fem allà, de lo que deixem de fer, de qui se n'aprofitarà o de què és el que es podrà fer, quin paper jugarà Barcelona...
I que beneficis n'hi han segur. El que passa
segur,
és que
s'hauria
de valorar, no?
Sí, però és que és com si es tanquessin dins de casa i tot lo bonic, ja t'ho explico, però l'altre, per mi, és així.
I és un congrés que, si recordeu, els primers congressos, les primeres edicions, es parlava de telefonia mòbil.
Sí.
O sigui,
sí.
Bàsicament eren els aparells, no? Que si havia sortit el model 2, el 3, el 4,
sí.
d'aquest color, ara no sé què... Però ara tot això s'ha ampliat d'una manera que ja parlem d'innovació tecnològica. Ja no es queda únicament en el terreny de la telefonia.
Cotxes, el que deia la companya, no? Temes de medicina, o sigui, al final estan ampliant... Bueno, és que ho tenim a tot arreu, o sigui, la tecnologia al final... aquelles cases domòtiques de les pel·lis futuristes dels anys 70-80...
Sí, sí. No, ja estan aquí, eh?
És que estem aquí, o sigui, el que passa és que és molt elitista, però arribarà això.
Sí, sí.
Hi ha una sèrie que es diu Cassandra, ara, al Netflix, que us la recomano, que va una mica... És que és divertit, perquè és una intel·ligència artificial, però que al final no és tan artificial. Però...
Pensava que anaves a dir que no era tan intel·ligent.
No, no, intel·ligent i dolenta. Ja no faig més spoilers. Però és entretinguda, no? I al final dius, ostres, et posa en la pell, no?, d'aquests límits morals de l'ús de la tecnologia, inclús dins de la teva pròpia casa. Sí, per tu mateix, sí, és complex. Crec que és un tema molt complex i, com deia, no estem preparades per assumir. Si encara estem intentant entendre'ns ben bé amb Instagram i Facebook i tota aquesta manera de relacionar-nos, com perquè a sobre no parlis ni amb la persona, que sigui un ente.
Sí. És que no hem assimilat tot el canvi que tenim. No l'hem assimilat.
Ha anat molt ràpid.
I, en canvi, ja estem parlant d'unes coses que ara no en tenim ni idea de lo que pot passar. L'únic que intuïm és que pot ser compte, com l'energia nuclear, perquè pot ser bona o ojo al tanto. No?
Tampoc eduquem en els nanos joves, amb els perills que hi pot haver-hi en la tecnologia. No els estem educant, els hi estem oferint, però en canvi no els eduquem. De dir, ei,
sí,
això està molt bé, però... podeu caure cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap al centre, i penseu que això es pot passar, això no.
Sí.
Això és només tecnologia pura i dura.
I el govern, com a mínim el govern de Catalunya, que és per la Generalitat que jo treballo, a les escoles només fa que donar-nos més tecnologia, en comptes de mestres, que és el que portem demanant anys i panys, que ens donin mestres i especialistes, perquè el decret d'inclusió per alguna cosa es va aprovar. No perquè ens donin una tablet per nen, un pinxo wifi per casa, una pantalla supermàgica, que està guai, però bueno, és que penso que les prioritats ara mateix són unes altres.
No són aquestes.
No són aquestes. I menys quan et venen el nano d'estar tot el dia amb el mòbil a casa. Mm. O el tablet. Llavors, que és, vinga, més pantalla. No sé.
Un dia...
A mi em fa patir.
Un dia d'aquests...
I després el consum.
També.
El consum, perquè... Això és la banda, aquest és el negoci.
És que jo, quan veig els preus dels mòbils, jo m'esgarrifo i penso, però com la gent jove se'ls pot estar canviant cada any,
cada
i cada
any.
6 mesos, i cada 9 mesos, i ara... és que jo penso, mare meva, però escolta, que no et serveix per trucar, per rebre trucades.
Clar. I la despesa
buscar
ecològica
i la petjada cosa.
Que representa la petjada ecològica, que deixa
ecològica, exacte.
Clar, que nosaltres pensem que li dones a un clic, però cada cop que li dones a un clic, com dic jo, moren 10 arbres a l'Amazones.
Sí.
I ho fem amb una facilitat de buscar, que és normal, perquè no ens han educat, com dèieu, no ens han educat.
No.
I no sabem l'impacte real que té això, ni per una mateixa, ni per el teu entorn social, ni per l'entorn del nostre planeta, que al final recicla, el tap de l'aigua que no se'n desenganxi.
Exacte.
Però vinga mòbils, aquests privats, amunt i avall.
Vinga, ja que parlem d'impactes, quan hi ha vagues... Hi ha impacte.
Bueno, molt ben filat.
Ta fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no natural.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.